Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el govern espanyol ha decidit despenalitzar l'ús terapèutic del cànnabis, una mesura que busca fer legal el consum de derivats de la marihuana per combatre, per exemple, els efectes secundaris de la quimioteràpia, alguns símptomes de l'esclerosi múltiple o el dolor crònic. També hem passat per Israel, que avui commemora el segon aniversari dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. De seguida tornem a connectar amb el nostre enviat especial a Jerusalem perquè ens expliqui la situació sobre el terreny. I també us hem explicat com ha arrencat el tall de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Montcada i Reixac. Avui és el primer dia dels 16 mesos sense servei de tren en aquest tram. Alguns usuaris celebren que amb l'alternativa dels autobusos aniran més ràpid que fins ara. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs una altra aprovació per part del govern espanyol, perquè són ajudes de fins a 100 euros per comprar ulleres i lents de contacte als nens de fins a 16 anys, tots aquells que ho necessitin. Aquesta aportació serà de caràcter universal i, per tant, és independent de la renda familiar. Es tracta d'una ajuda directa que s'aplicarà a finals d'any i ho faran a través de les òptiques. I a les Balears, la presidenta Marga Proens alerta que la població de les illes creix sense control, diu, i ha assenyalat com a culpables la immigració i també l'actual model turístic. Però no ha presentat cap mesura concreta per diversificar l'economia. Tot això aprofitant el debat de política general que s'ha fet avui al Parlament Balear. Corresponsal a Palma, Bruno Fortea.
A falta d'anuncis concrets, Proens reconeix que cal canviar el rumb econòmic de les Balears. Per primer cop, situa el repte demogràfic al centre del debat polític. Ho veu com una amenaça per als serveis públics.
No podem assumir un creixement poblacional sense límit.
La població de les illes creix a un ritme molt superior que el conjunt de l'Estat. En els últims 25 anys ha augmentat un 50%. Aquí també hi ha ciutadans espanyols vinguts des de la península o estrangers que han comprat segones residències. Però Proens ho ha aprofitat per carregar, en concret, contra la immigració irregular.
No podem permetre que hi hagi qui vengui aquí en l'únic propòsit d'abusar de les nostres ajudes i prestacions públiques com a únic mitjà de vida.
En matèria lingüística, ha rebutjat la petició de Vox de derogar el decret de mínims, la norma que blinda un 50% d'hores en català a les escoles.
I aquesta tarda es farà al Congrés el debat sobre el decret d'embargament d'armes a Israel, però la votació s'ha passat a demà. El PSOE ha cedit a les peticions de Junts i també del PP per evitar que coincideixi amb l'aniversari dels atacs de Hamas i també a la pressió de l'ambaixada d'Israel a Madrid, que ha criticat en un comunicat que s'hagi fet coincidir el debat amb aquest 7 d'octubre. Alhora, el PSOE guanya temps per convèncer Podem. La ministra Pilar Alegría, que és portaveu de l'executiu espanyol.
Y lo que nos corresponde también a nosotros es pues trabajar con todos ellos, hablar mucho, dedicarle muchas horas de nuestro trabajo a, lógicamente, convencer a esos grupos para poder aprobar las distintas leyes.
Doncs estem pendents del que doni de si aquest debat en aquest segon aniversari d'aquests atemptats que hi va haver. Anirem de seguida cap a Israel, com us comentàvem. A aquesta hora podem afegir també que és el segon dia de judici d'apel·lació del cas Pelicot, Natàlia.
Sí, el condemnat que ha presentat recurs a la sentència s'enfrontarà al principal acusat i marit de la víctima de Giselle Pelicot. Mentre un argumenta que va ser manipulat per Dominique Pelicot, l'altre assegura que la cinquantena d'homes que la van violar sabien que estava sedada i que s'hi trobarien. Enviada especial a Nims, Laura Bertran.
Aquesta tarda l'expectació està posada en la declaració de l'exmarit de Giselle Pelicot, Dominique Pelicot. Sentim la seva advocada explicant què vindrà a explicar sobre l'acusat Oussametin D.
Sabia exactament el que es trobaria, sabia que el son era provocat.
Molta expectació, doncs, aquesta tarda. Per demà, també, perquè es preveu la declaració de Giselle Pelicot en un judici que es tancarà a Nima aquest dijous.
I la família d'Helena Jubany, morta fa 24 anys en estranyes circumstàncies a Sabadell, s'oposa de ple a l'estrena d'un musical que porta el seu nom i explica la seva història. Segons un comunicat que ha fet públic avui, neguen que hagin treballat de manera conjunta amb els responsables de la producció teatral i els adverteixen que si l'estrenen, els portaran als tribunals. La família considera que és poc adequat que ara es faci aquesta recreació teatral quan el cas encara s'està investigant i hi ha pendents declaracions de nous sospitosos del crim. Està previst que aquest musical, que es diu Em dic Helena Jubany, es presenti el 26 d'octubre al Teatre El Círcul de Badalona.
Ara passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Doncs des d'ara i fins a les 4 podrem analitzar tots aquests temes que ara ens comentava la Natàlia i també alguns més amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès. Bona tarda.
Bona tarda.
En Marcos Lameles, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Marc Bataller, periodista també. Bona tarda.
Bona tarda.
I a aquesta hora podem afegir in extremis a la conversa la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Tenies algun problema de connexió, m'han dit?
No, que no m'havien passat el... Bueno, no m'havien passat el canal, jo m'havia despistat i estava aquí fent... Bueno, en fi, res, que ens hem despistat. És així,
Ve a estar el que bé acaba. Vinga, va, fem-ho bé. Fiquem la careta i comencem. Doncs, com dèiem, saludem la Carlota Gurt. Carlota, què ens proposes avui?
Mira, avui us vull parlar d'un tema que em toca i que ens toca tot una mica, eh? Que és l'Alzheimer, no? Diguéssim, jo a casa meva tinc una mare amb Alzheimer i, per tant, no, l'ombra de l'Alzheimer és molt allargada i ja me la veig al damunt. No és allò que vas calculant quants anys em queden, no? El cas és que he llegit que aquesta setmana s'ha publicat un paper en una revista científica que parla d'uns investigadors catalans que han trobat una cosa per revertir els símptomes de l'Alzheimer i amb ratolins, de moment, eh? Però que sembla que és molt esperançador, perquè és una cosa que t'injecten, podríem dir, i que el que fa és que el cervell netegi i que, per tant, evita l'acumulació de proteïnes beta-amiloide i tau, que és el que acaba doncs, provocant l'Alzheimer. És una notícia espectacular a partir d'una nova investigació de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i en col·laboració amb el West China Hospital de la Universitat de Sichuan. A partir d'aquí, jo em pregunto... Bueno, diguéssim, d'una banda, hi ha el tema de la investigació, que em sembla això, que és una boníssima notícia, encara que tots els que estem una mica pendents d'això sempre és allò que, bueno, vas llegint coses, però després no arriba mai res, saps? No arriba mai res. Però bé, sembla que després de 3 injeccions els ratolins tenien una regressió completa de la malaltia i que tenien, diguéssim, un comportament similar als ratolins de més joves, no?, que no tenien el defecte. I, de l'altra banda, que els resultats perduraven al llarg del temps, diguéssim, que no és una cosa puntual que després es reverteixi, sinó que realment sembla que funcionen. Pensant en tot això, volia lligar-ho amb el tema de la fuga de talents, no?, que és una cosa d'aquestes que, de manera periòdica, va sortint i en anem parlant, no?, que és això de que aquí a Catalunya... i entenem que també a la resta de l'estat espanyol, tenim un problema amb el tema de la recerca. A vegades s'han aixecat veus que parlen, no, és que els metges marxen i tal. Bé, el cas dels metges sembla que no és veritat. Diguéssim, els metges de Catalunya no estan marxant, no? Simplement en necessitem més perquè no en tenim prous, però en altres àmbits sí que realment hi ha una fuga i és en l'àmbit de la recerca, perquè sembla que tenim, doncs, encara que tinguem grans professionals que es volen quedar aquí al país, que no, que tenen reconeixement internacional, no tenim un ecosistema que els pugui absorbir. I, per tant, després dels anys de formació, podríem dir, han de marxar. I això continua així, no? Llegia diverses notícies en aquest sentit que sembla que no s'està revertint malgrat les inversions. I això és una llàstima, perquè al final acabem amb això, amb resultats com el d'aquesta investigació de l'Alzheimer.
Doncs, de fet, avui al Catalunya Migdia ho hem explicat amb Carlota. Mira, això és el que ens explicava el funcionament d'aquest estudi, d'aquest sistema per revertir. No és només per aturar, és per revertir l'Alzheimer. Ens l'explicava la Lorena Ruiz Pérez, que és una de les responsables de la recerca.
Una hora després d'administrar la primera injecció, veiem una reducció d'amiloide beta del 50%. Després de 3 injeccions, hem vist una recuperació de les capacitats cognitives durant l'equivalent a 20 o 30 anys humans.
Clar, això és espectacular. Com diu la Carlota, l'Alzheimer és un fantasma que tots veiem més o menys a prop en el nostre entorn i que algun dia, a mesura que avança el temps, doncs podem viure també en carn pròpia. Clar, aquest avenç, amb tots els matisos, que això és amb ratolins, però és allò de ciència-ficció, no?
Bueno, no, és un canvi molt important perquè el gruix de la investigació de l'Alzheimer en aquest moment estava molt centrada en la detecció precoç, és a dir, que es detectés molt aviat i enfrenar a l'avenç, però no en revertir-ho. És a dir, el que es perdia, el que s'havia perdut, quedava perdut en la majoria dels tractaments o fins i tot en fase experimental. Per tant, això és un canvi molt important en el paradigma. Una altra cosa és el temps que això pugui trigar en ser farmacologia aplicada. Que, és a dir, no, a mi sempre fa una mica de por parlar d'aquests temes, perquè molta gent que està patint moltíssim pensa que demà vindran amb una pastilla, i això no és ben bé així mai en farmàcia.
Requereix... Sí, el que passa que, clar, per exemple, amb la vacuna del coronavirus vam veure que la cosa, quan convé, pot anar molt de pressa. I no ho sé, em pregunto.
Sí, segurament era perquè afectava tota la població mundial i, per tant, tots els esforços en aquell moment es van posar en aquesta situació. Segurament aquesta és l'explicació, eh? Però el que expliquem avui, no, el que han aconseguit aquestes investigadors i investigadores, és una notícia que hauria d'obrir tots els diaris, tots els telenotícies i totes les portades. I a vegades ens costa, no? És cert, no? Perquè a vegades els releguem en altres situacions i a vegades aquests projectes de recerca, bé, en parlem, però no tenen la magnitud que s'haurien de mereixer. I lligat amb el que deia la Carlota, Catalunya som pioners, som molt bons en recerca. El nostre ecosistema és un dels millors d'Europa. I ara venim cap aquí... Quan m'havien dit que m'havien xivat que parlaries d'això, Carlota, he buscat algunes xifres, i el 2024 Catalunya és la tercera regió de la Unió Europea que capta més finançament europeu en projectes de recerca, uns 1.000 milions d'euros. És a dir, que per tant són aquells projectes que la Unió Europea considera molt més interessants que altres països. Per contra, el tema dels recursos humans el portem molt malament. Que és el que diu, no? La fuga de talent.
És que si anem, per exemple, òbviament no tinc el detall concret d'aquesta recerca, però probablement si anéssim a veure les condicions laborals, econòmiques sí, de l'equip que ha aconseguit això que és revolucionari,
bones no són,
que és revertir l'Alzheimer, vaja, només que tothom més o menys coneix algú que s'ha dedicat a la recerca i que ha intentat tornar o ha tornat, i diguéssim que és allò d'entrar al desert moltes vegades.
Mira, és la notícia aquesta l'hem comentat aquest matí a la reunió de la redacció, i el company que porta la secció de societat ha explicat que l'especialista en ciència, que fa ciència però també ho havien comentat amb la companya que fa salut, havien parlat amb alguns experts que tenien alguns dubtes sobre aquest estudi. És veritat que se'n publiquen tants i alguns amb titulars tan interessants com aquest, no? Que si a més acaba sent així, doncs és un avenç, com dieu vosaltres, espectacular. Però ells ens deien que cura, perquè pel tipus, per tal com estava fet i com que era molt prematur fer aquest titular. Jo no sóc experta.
De fet, a 3Cat Info hem parlat sobre aquest tema amb Salvador Massip, que és investigador de la Fundació Pasqual Maragall, i posava aquestes prevencions que diu la Neus.
El problema de l'Alzheimer és que no hi ha cap model animal que sigui exacte al que veiem en humans. És una malaltia molt pròpia del nostre cervell. Llavors, tots els estudis que fem amb animals s'acosten, però no garanteixen que un cop traslladi aquests descobriments a humans tindrem el mateix tipus de resultats.
És a dir, el que han aconseguit que passi en ratolins, provocant que aquests ratolins tinguin un Alzheimer que intenten que s'assembli al màxim al dels humans, pot no ser traslladable després.
Sí, perquè amb ratolins se n'estan fent molts d'Alzheimer. Jo també ho he buscat perquè m'interessava el tema i he trobat fins i tot alguns que era com inhalant, és a dir, coses molt interessants, no? Sobretot pels que són profans en això dels estudis científics. Aquí podríem anar també, que no dic que sigui aquest cas, de com s'està publicant moltíssim en revistes científiques, la necessitat de publicar per poder aconseguir el finançament pels estudis... És un món,
és un món, i és un món bastant pervers.
És un món bastant pervers, la gent que signa els estudis que no necessàriament és la gent que els ha fet, la necessitat de que hi hagi algun nom reconegut a l'hora de poder publicar perquè això et dona més prestigi, depèn de la revista, depèn de les dates. Llavors, ho explico perquè és un debat que hem tingut a primera hora del matí nosaltres al diari, i tot i ser una informació molt llaminera, hem decidit que ens esperàvem.
En tot cas, és un estudi publicat a Nature.
Sí,
no és,
sí, sí.
Entraríem altra vegada en aquest
ciclo. Debat. I una cosa més respecte als científics. Bueno, tots ho hem vist i crec que vosaltres aquí, crec que va ser el matí de Catalunya Ràdio, o el cap de setmana, vau entrevistar un científic que havia decidit tornar d'Estats Units, perquè el que està passant allà és que fins i tot cobrant menys, amb això que diem dels sous, cobrant menys, estan alguns tornant a Europa, i altres no estan marxant. És a dir, també el que diuen els que estan allà és que si continua aquesta estratègia de Trump, i depèn del que duri Trump o si ve algú darrere que fes el mateix que ell, la investigació científica allà quedarà sota mínims, perquè ja no és només els que marxen perquè són nascuts fora, sinó és que n'hi ha que tenen parella nascuda fora i decideixen per una seguretat familiar doncs no quedar-se, no?
El que passa és que també lligant amb el tema aquest de la fuga de talents, potser també aquests talents que puguin hipotèticament pensar de tornar, en alguns d'aquests casos que també hem recollit en aquesta emissora, clar, sense ser la panacea, però potser si miren les condicions a París, a Berlín sí. o a Roma, perquè tampoc cal anar sempre al nord d'Europa, descobreixen que pràcticament és el doble o el triple de diners del que poden mm-hmm. tenir aquí, tot i que periòdicament tenim aquí plans polítics per impulsar la recerca, per captar talent de fora, això fa anys.
Sí, mira, precisament el que deia la Neus, no?, que semblava que als Estats Units, fent servir la teva paraula, també que era la panacea dels investigadors i que molts estaven tornant, el govern de Salvador Illa, una de les primeres accions que va fer en recerca va ser iniciar un programa per intentar captar aquests investigadors catalans que estaven als Estats Units per tornar-hi. Per tant, d'intents se'n fan, també l'anterior govern, també va intentar un programa de recerca, però no
iniciatives xules, perquè el hub aquest que està muntant, no sé si sols o amb més finançament, però ells hi són segur, que són la Fundació La Caixa, a més d'aquí a prop de la Diagonal, és un hub de medicina que el que estan fent és intentar, i alguns ho han aconseguit, portar gent que estava fora,
captar gent.
I m'imagino que, en fi, si venen és perquè potser els salaris doncs, són els que els hi toquen, no? El clínic, ells mateixos, també tenen els seus propis centres d'investigació, no només ells, però vull dir que ja hi ha intents. Clar, el que passa és que moltes vegades han de fiar a la col·laboració amb els privats, no? Quan això hauria de ser algo que no depengués només de la col·laboració público-privada.
Doncs ja veus, Carlota, que ens hem agafat a les dues potes del tema que ens proposaves, eh? L'estudi pròpiament en si i també aquesta fuga de talents, aquesta dificultat també dels talents després per tornar i per tenir feina aquí en la recerca amb unes condicions mínimament dignes.
Molt bé, doncs gràcies. Vinga, bon dia.
Vinga, fem una pausa per la publicitat. A la tornada anirem cap a Jerusalem, perquè avui és 7 d'octubre, per tant, fa 2 anys dels atacs de Hamas contra Israel.
Catalunya migdia. Liderar és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gem.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
10 periodistes que viuen i narren la geopolítica mundial en una conversa íntima sobre la seva vida, l'ofici i els conflictes actuals. Hotel Palestina, el llibre, a la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial, 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Catalunya migdia.
Comença una nova edició de la Champions femenina. I torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Després de perdre l'última final, les blaugranes comencen a casa el camí per recuperar el tron d'Europa.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 8:45 del vespre, Barça-Bayern a l'antena de Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 5 minuts d'un quart de 4. Avui fa 2 anys, com dèiem, dels atemptats de Hamas, on van morir 1.200 persones i en van segrestar 252. Hi ha qui encara no entén com una milícia com Hamas va poder perpetrar aquell terrible atemptat contra Israel, un país en què els seus dirigents sempre han fet gala de tenir el país més segur del món i l'exèrcit més ben armat. Però el fet és que centenars de milicians van aconseguir aquell dia burlar tota la seguretat israeliana per cometre un acte de terror que va desencadenar després la fúria d'Israel, però també va fer fracassar, per exemple, els intents negociadors d'aquest país per normalitzar relacions amb la majoria d'estats àrabs de l'entorn, per exemple, amb l'Aràbia Saudita, en els anomenats acords d'Abraham. A Israel, el primer ministre Benjamin Netanyahu no passava pel seu millor moment, amb la popularitat per terra i assetjat per causes judicials per delictes tan greus com frau, suborn i abús de poder, i amb reformes legislatives sobre la taula, com la reforma del poder judicial, que bona part de la societat civil israeliana li estava contestant en aquells moments amb manifestacions al carrer. En aquest marc d'incerteses, Hamas necessitava sobreviure a Gaza i va imposar la seva facció militar en detriment de la política, i Netanyahu necessitava sobreviure a Israel i també es van imposar en aquest cas les tesis dels seus aliats de l'ultradreta. Tots dos han aconseguit, podríem dir, que part dels seus objectius. Hamas va humiliar Israel i ha tornat a posar la causa palestina a l'agenda internacional, i Netanyahu ha sobreviscut a la política interior i ha arrasat el 80% de la franja de Gaza amb més de 65.000 morts. Una vegada més, perquè la història és tossuda, la població palestina torna a ser expulsada de casa seva. Si entre el 46 i el 48, amb la Constitució precisament de l'Estat d'Israel, gairebé 1 milió de palestins van ser expulsats de casa seva, ara 1 milió més fugen de les bombes a Gaza i en aquest cas no saben ben bé on anar. A Jerusalem aquests dies hi tenim en Vicent Mifsud. Vicent, bona tarda.
Hola, bona tarda.
2 anys justos després d'aquests atacs, d'aquestes matances de Hamas a Israel, fins a quin punt està oberta aquesta ferida a la societat israeliana?
Està totalment obert. Aquí hi ha un trauma social que es palpa en el carrer, i més en un dia com avui. En els dies precedents veus que les banderes, especialment ahir que vam estar visitant la zona pròxima a Gaza i vam estar a la ciutat d'Esderot i als voltants, la carretera està plena de banderes grogues, que és el color, el símbol que reclama l'alliberament dels hostatges, perquè encara queden 48 hostatges dins de la franja en mans de Hamas i la resta de faccions armades palestines, i no s'ha aconseguit pràcticament en tots els 2 anys que portem, només s'ha aconseguit alliberar 3 hostatges per la via militar. La resta, tots els que van anar sortint, van ser a través de negociacions directes amb Hamas, i molts d'ells han mort en bombardejos durant aquest temps i després també en les mateixes accions de Hamas. Per tant, hi ha una frustració que es manté, i al mateix temps també una... és una demanda d'explicacions al govern sobre com va poder passar això. Això està latent aquí, però segurament fins que no resolga acabar en la recuperació, en el rescat de tots els hostatges que hi ha a l'interior, no s'obrirà prou aquest altre vessant de en què va fallar la seguretat, perquè aquest estat, i això ens ho recorda molt la gent, els israelians van vindre de molts llocs del món a una zona pròxima a la franja de Gaza, i especialment aquells més de l'esquerra i més que havia fugit del nazisme i després que venien de punts on fugien de dictadures sud-americanes també, i van muntar un estat en una zona pròxima a la franja de Gaza on la seguretat era una garantia que els donava Israel. Ahir va fallar totalment, i ahir és un debat que sorgirà possiblement quan passi tot aquest moment, i si per sort aconsegueixen un pla de pau ara i alliberen els hostatges, segurament sortirà aquest nou debat.
Quins actes es fan avui a Israel per recordar aquest 7 d'octubre?
Doncs menys del que es podia esperar, perquè l'any passat va haver actes de recordatori, però justament un any ha coincidit amb una data aquí molt significativa, és el Sukkot, és una espècie de Nadal on es junten les famílies, i no hi ha grans actes oficials. Sí que se n'han fet moltes ofrenes florals, molt de recordatoris, visites en la zona de la franja pròxima on van passar aquests atacs, visites als kibbutz afectats, on estan sota enterrats a la zona del Festival de Música Nova, on va haver aquella matança dels joves que estaven ballant en aquest moment. Ahir s'han fet moltes coses i concentracions, però hi ha hagut pocs actes oficials, per dir-ne gairebé cap senyalat i de dimensió estatals per a recordar-ho. Però que sí que hi ha en aquella zona una gran participació. I també, en paral·lel, molts familiars dels segrestats han fet concentracions pròximes a casa de Netanyahu i a la resta de polítics del Likud per a reclamar-los que no perguin cap oportunitat per aconseguir que tornen els hostatges.
En Vicent, tu que has anat anant cap a Jerusalem diverses vegades des d'aquell 7 d'octubre del 2023, com has anat veient l'evolució de l'estat d'ànim dels israelians i també dels palestins?
El primer cop hi havia un impacte social d'incredulitat. Jo vaig arribar aquí dos dies després dels atacs, quan ens van permetre els vols, i vam anar als hospitals, que encara estaven atenent els ferits. En aquell moment tenies a les famílies en els hospitals pregant per la vida dels seus estimats i esperant que es salvaren. Hi havia més de 3.000 ferits, persones desesperades en aquell moment. Després s'han obert diversos períodes de pensar la gent que hi havia una oportunitat, sense anar més lluny, tot aquest procés que va haver d'alliberaments progressius d'hostatges i d'aproximacions per a unes fases que portaren a la pau en Hamas. En paral·lel hi havia molta gent que va haver de deixar les seues cases, pràcticament la població d'Esderot, que és la ciutat més gran de la zona pròxima a la franja de Gaza, i de tots els kibbutz van ser traslladats a hotels per tot Israel i van abandonar les seues cases i van tornar al cap d'alguns mesos. Tot això s'ha esvaït i van entrar en una, diguem, en un moment de poca esperança, que s'ha reobert en certa mesura amb l'aparició de Trump. Ara notem que la gent, més que confiar en Netanyahu, que té moltes crítiques internes, moltes més de les que tenia fa uns mesos, la gent s'ha bolcat en Trump i creuen que Trump serà el gran heroi que els resoldrà el problema.
Doncs et pregunto precisament per això, per acabar. Aquest segon aniversari arriba en plenes converses entre Israel i Hamas amb el Caire. Què en sabem? Com estan anant?
Doncs sembla que de forma optimista, almenys des de l'òptica dels mediadors. Sabeu que Qatar, que ells no negocien directament, que estan tots a Sharm el-Sheikh en Egipte, però Hamas parla amb Israel a través de Qatar i Egipte, i els dos diuen que hi hauria compromís per les dues bandes d'anar avançant en aquest pla de pau. Hi ha alguns problemes, per exemple, no s'acaba de complir un alto el foc real que facilita l'alliberament dels hostatges per part d'Israel, que ha continuat bombardejant la franja de Gaza i continua bombardejant-la en aquests moments. Qatar ha insistit que això ha de parar per a facilitar-ho, però hi hauria avanços i la prova és que s'havien mantingut en un segon terme la delegació nord-americana per incorporar-se, i demà ja s'incorporarà perquè sembla que podran fer algun anunci positiu en aquest sentit. I després també s'ha anunciat que començarà diuen que aquesta mateixa setmana, una reunió en un país europeu que no s'ha concretat, ho ha dit Egipte, per preparar un futur desplegament de força militar que es podria fer càrrec de la franja. Hamas ja hauria dit que està disposat a cedir les armes sempre que hi quedessin en mans palestines, no seues, i està en contra d'aquesta possible administració de transició internacional que podria conduir Tony Blair.
Doncs estarem pendent dels avenços d'aquestes negociacions amb en Vicent Mifsud des de Jerusalem. Gràcies, Vicent.
Vinga, fins després.
I dos anys després d'aquells atemptats, la situació ha canviat molt, perquè clar, el moment inicial òbviament va ser d'una gran empatia internacional cap a Israel. Veies les imatges del que havia fet Hamas i tots els líders mundials sortien a solidaritzar-se amb Israel, però clar, tota l'operació posterior militar de Netanyahu contra Gaza ha dilapidat el crèdit de gairebé tothom, menys dels Estats Units, que no és poca cosa, clar.
Sí, és evident que el relat a tot el món, menys als Estats Units, l'està perdent Israel i l'ha perdut. I respecte al que estava comentant el company Vicent, no? Dos aspectes. És a dir, hi ha aquest debat soterrat de què va passar aquell dia 7 d'octubre. És a dir, no què va passar. Evidentment, tots sabem que hi ha uns atacs terroristes.
Passar,
per què va passar i per què va trigar tant l'exèrcit d'Israel a reaccionar. Hi ha un documental magnífic a Movistar que es diu Un dia d'octubre, sí, que explica com els terroristes de Hamas entren a diversos kibbutz al voltant de Gaza. Les imatges són... Les imatges, els seus testimonis són esfereïdores. Però ells també es queixaven que com és que 10 hores després cap soldat, cap tanc havia vingut a defensar-los, quan precisament estem parlant d'un dels exèrcits més potents del món, un exèrcit capaç de posar bombes en petits busques de Hamas, recordeu, i de fer explotar milícies, com és que no havien arribat? I fins i tot ells van haver de mateixos organitzar-se l'autodefensa. I és aquest debat soterrat, no?, que estava comentant de què va passar aquell dia, per què va fallar. I dos, des d'un punt de vista estrictament militar, ho ha dit en Vicent, només s'han recuperat, des d'un punt de vista israel, 3 hostatges. Per tant, és un superfracàs, és un punt de vista militar. Ja no dic humanitari, que després, amb totes les morts, és evident, no?, que és un genocidi. Però Netanyahu, en aquest sentit, doncs no ha aconseguit allò que va dir que volia fer, que era acabar amb Hamas i recuperar tots els hostatges.
El documental que deies, jo el recomano també, és bèstia.
Molt.
Has de respirar en alguns moments, però és el que va passar, és tal qual. I és veritat, només n'han recuperat 3 i a canvi 66.000 morts, alguns dels quals, com explicava molt bé el Vicent, alguns dels quals eren els hostatges de Hamas. M'ha agradat molt la descripció que ha fet, ho ha fet molt, m'ha agradat molt, no?, perquè ha explicat...
És molt bon, Vicent.
Sí, 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 felicitats. Com parla de com es passa del trauma social a la frustració, i afegiria una frustració lògica. I, de fet, aquests dies són els familiars dels hostatges els que li estan demanant a Netanyahu que, per favor, no s'equivoqui aquesta vegada i que realment serveixi per alguna cosa. Jo sóc de les que crec que és agosarat encara, tant de bo fos així, dir-li pla de pau. És un pla per aconseguir una treva, però...
Una aturada bèl·lica.
Sí, però un pla de pau, doncs ja veurem primer... perquè és veritat que el paper de països com Qatar i Egipte és molt interessant, perquè són una mica el contrapunt al que pugui voler fer Israel de la mà d'Estats Units, però, en fi, aquesta administració internacional amb Tony Blair, que recordem que és el senyor que va veure les armes a Iraq i que va intentar reinventar la socialdemocràcia i de fet, va començar a carregar-se-la abans que ningú... doncs espantar una mica. I després allà mateix perquè Netanyahu també té un problema, i això ho expliquen molt bé els companys internacionals aquests dies, amb el sector més dur, perquè durs ho són tots, més dur del govern, alguns dels quals tenen interessos immobiliaris directament en aquest nou pla que s'està intentant dur a terme, no? Jo entenc que avui és un dia difícil per tothom, però clar, sobretot per les famílies dels hostatges.
És un... aquest conflicte és molt complicat, és el conflicte, jo crec, internacional més difícil. És molt complicat que Hamas accepti aquest pla de pau. I jo crec que faríem bé a Occident en no carregar-nos el pla de pau només perquè vingui de Trump. És a dir, és millor aquest pla que... És a dir, molt sovint...
Que parin de matar és bo, vingui d'on vingui. La qüestió és què passa després.
És que, diguem-ne, és a dir, aquesta opció que ha sortit en moltes forces d'Esquerra Espanyola de dir, no, aquest pla... No, escolta...
Bueno, crec que només una, no? Una i mitja.
Vale, però aquest pla de pau...
Depèn d'on
posis la frontera de força. T'he de dir que no sóc tan optimista, per exemple, en el paper de Qatar i d'Egipte, en general.
Jo dic que se'ls ha de tenir present.
Egipte s'hauria de parlar molt de per què aquesta frontera està tancada, per què no poden entrar camions, diguem-ne, alimentar la població que està morint de gana, per què Egipte està negociant un acord per extreure gas en aigües internacionals i de Xipre, diguem-ne, amb Israel. És a dir...
El pas de Rafah per Egipte és un dels passos per on es podria entrar ajuda humanitària.
No, ajuda humanitària de veritat, que diguem-ne, capacitat logística per alimentar la gent de veritat, no per fer una campanya. És a dir... No.
A quina campanya et refereixes? Deixo anar, digue-ho.
No hi ha infraestructura... No hi ha infraestructura portuària, ni que arribessin vaixells de càrrega de veritat, no hi ha infraestructura portuària per fer això.
En tot cas, hem estat parlant durant uns quants dies de la fusilla, perquè evidentment era... la primera plana de l'actualitat, però des de la flotilla mateix deien, escolta'm, que parlant de nosaltres no deixeu de parlar de no, no, Gaza. No. Parlau de fracàs militar d'Israel a l'hora de recuperar hostatges, també d'aquesta pèrdua del relat. No sé, òbviament no ho puc saber, si el govern israelià això li preocupa gaire o ha identificat una oportunitat als seus ulls històrica amb Trump a la Casa Blanca per, dit planerament, fer el que vulguin a Gaza i que ells pensen que és la...
I que hi ha una cosa, que jo, en fi, crec que els fets del 7 d'octubre van ser un atemptat, i va ser un atemptat terrorista, i no hauria d'haver passat mai, eh? Faig tots els...
preàmbuls
per si a cas.
Per
si a cas.
Perdona, però Occident és una nota canxa.
Bueno, sí, clar.
Quan van matar la cúpula de Hamas amb els busques, com ha recordat el Marc, ningú va dir res.
Hamas es comença a finançar en part també perquè al govern d'Israel li interessa. O sigui, fer tot el preàmbul, això no comença el 7 d'octubre.
Ve d'anys i anys i panys i dècades. Sí, sí, i és el que comentaves del tema del acord de pau, no? Que l'han batejat així, que per mi és un acord d'intentar treva, perquè l'única calendarització que hi ha és l'alliberament d'hostatges, i a partir de llavors que un govern, una autoritat palestina governada per un ens internacional amb el senyor del trio de les Açores, on també Donald Trump hi tindrà poder, què fem amb les fronteres? Es recuperen les fronteres d'abans de la guerra dels 6 dies del 67.
És que durant aquests dos anys han passat coses molt sorprenents. Jo ara estava pensant en aquell spot publicitari, no d'aquest pla de pau, sinó de l'anterior pla de Trump per Gaza, on literalment veies una estàtua d'or amb nens palestins adorant-lo mentre els hi queien bitllets de dòlar a sobre.
I que volien fer un ressort a Gaza.
I això no és una broma. O sigui, això és la primera potència mundial dient aquesta és la nostra proposta
pel pròxim dia. I un senyor que... Algú diu que ha de tenir el Nobel de la Pau. Ho diu ell mateix i tots els seus cercles. I veurem si està nominat. Però és que ja...
No el discurs de Nacions Unides va dir que havia resolt 7 conflictes.
7 conflictes que no sabien ben bé quins.
Jo, en tot cas, preferiria que la tutela del procés de parèntesis, que segurament haurà de ser molt llarg, perquè és molt difícil arribar a la pau amb un grup com Hamas, que té com a objectiu principal destruir l'estat d'Israel. És a dir...
Però també és difícil arribar a Israel, eh?
Que haurà d'haver-ne una fase... una fase d'interregno molt llarga, però jo no sé si l'hauríem de tutelar els britànics, perquè els britànics, perquè Palestina era una antiga colònia britànica, els britànics tenien el seu propi pla, que era que els àrabs de la zona massacressin els jueus. Aquest era el pla que ells tenien el 48 quan van marxar. Aquest pla va sortir molt malament. Per tant, jo crec que els britànics no tenen autoritat. Com diuen els àrabs, quan diuen els àrabs, no et fis mai del regal d'un lladre. És quan parlen de lo que va passar en la descolonització.
Però si parlem de procés de pau, posem-li el nom, que no ho és ara, però contem que acabarà sent un procés de pau, que és el que hauria de ser. Escolta, amb qui es va negociar Irlanda? Ah, no, anem més a prop. Amb qui es va negociar Espanya? Amb qui es va negociar?
Qui va anar a la taula?
A qui es va seure? Aquí, Argèlia, al Palau...
Sí, d'acord.
Al País Basc francès, a Suïssa...
D'acord, però tu no...
No, és que quan parlem d'un procés de pau és asseure't moltes vegades amb qui no et voldria seure de cap de les maneres.
Totes les
pistoles de fora...
Amb qui et vol matar, òbviament.
Pistoles de fora. Però... Llavors, per tant, no s'ha de negociar amb Hamas? En algun moment, Hamas haurà d'estar en alguna taula, com hi hauria d'estar l'autoritat palestina, per suposat.
Absolutament d'acord. Jo només dic que el govern interí, els anys que duri, jo crec que els britànics no haurien de ser-hi. És a dir, que preferiria veure a un senyor danès, per posar un exemple. És a dir,
tu vols dir que
algú que no tingui res que veure...
Ja es van tenir els danesos. Sí.
Algú que no...
Però la història cíclica es repeteix, no?
No sé, és a dir...
Tony Blair torna.
Preferiria veure algú que no tingués que veure, diguem-ne, amb el fracàs inicial de tot això.
Falten 5 minuts per 3 quarts. No resoldrem el conflicte del Pròxim Orient. Per tant, el que farem és esperar-nos que passin uns quants dies i veiem cap on deriven aquestes converses a Egipte i si és veritat que n'hi ha d'haver també en algun país europeu per preparar una força internacional que vagi cap a Gaza. Ara el que farem és una pausa per la publicitat. D'aquí a 52 minuts comença el Parlament, el debat de política general. És la cita marcada de l'any. Veig cares d'alegria a la taula.
Entusiasme.
Fem una pausa per la publicitat i a la tornada...
Emocionats, tot esperant el discurs.
Anem cap al Parlament, cap als representants de la nostra sobirania, no? I expliquem, amb bromes a banda, de què s'ha de parlar en aquest debat de política general, perquè, òbviament, hi travessaran les crisis que afecten el país. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Dissabte 18 d'octubre, aterra a Girona el Futurfest de la Catosfera, la trobada de creadors de contingut en català, on les propostes del món digital es transformen en espectacles en viu. Gaudeix d'un dia de podcast en directe, amb la rebessada, no cardis, cubates i dracs sonades i el rodamont. El Futurfest, cultura digital, entreteniment i comunitat en català. Entrada lliure. Més informació a futurfest.cat.
Tranquil·la, carinyo, que només és un assaig tècnic.
És un general, carinyo.
Estrenem demà.
Torna al Teatre Borràs pel davant i pel darrere. Una nova versió de la comèdia que no et pots perdre.
Aquesta obra no té més secrets.
Sardines i portes. Pam, entrar, pam, parlar, pam, sortir.
Probablement la millor comèdia del món. Entrades a avalantenviu.com.
Com que estrenem demà? Que no era l'assaig tècnic?
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Sabies que en les zones de mercat tensat el preu del lloguer està limitat per llei per evitar pujades abusives? La Generalitat de Catalunya vetlla pels drets dels llogaters i sanciona les persones que els vulneren. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Del 6 al 11 d'octubre, vine a Lleida a viure el Sant Miquel de les Lletres. Una setmana literària i de cultura plena de llibres i lletres, de debats i conferències, i de llibreters, editors i autors. Més de 40 activitats per totes les edats, on el català i la difusió de la lectura són els protagonistes. Vine a Lleida.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum. Perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
A partir del 7 d'octubre i durant 16 mesos es donen a terme les obres de desdoblament de la via a la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga. A conseqüència d'aquests treballs, s'interromp la circulació de trens entre Montcada, Bifurcació i la Garriga. Renfe estableix diferents serveis alternatius de transport per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Consulteu tota la informació a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms.
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Amb
els... Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire.
Entens? No, no es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Nina, te la cuina? I vull provar. I m'has sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
Guaita, quedé decidida.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants.
Les nits de...
Amb Marta Romagosa.
Nits dels ignorants.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vinga, va, com us dèiem, anem cap al Parlament. Segon debat de política general del president Salvador Illa. Aquesta tarda el president detallarà els principals eixos del que hauran de ser les seves polítiques pel 2026, però també haurà de veure com van les seves relacions amb els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns. Ara bé, en aquest debat de política general també es veurà com estan les relacions amb el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, de qui en bona mesura depèn l'estabilitat, en aquest cas, del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Més enllà del joc d'equilibris polítics, l'habitatge tornarà a ser un dels eixos centrals del govern pel proper curs polític. Ara podem connectar amb el nostre cap de política al Parlament, Raül Flores. Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Què hem d'esperar d'aquest debat?
Doncs mira, un debat de política general sempre és la fotografia en què veiem un govern desplegar les seves prioritats com a mínim pel proper any, i també l'oposició és el seu aparador, el seu moment per mostrar quines propostes té i com pot construir una alternativa a aquest govern. Avui, específicament en aquest, veurem també una mica els equilibris polítics que hi ha a Catalunya i la temperatura política que viu el país. Quines relacions té el govern de Salvador Illa amb els seus socis? Recordem que i Illa presideix un govern en minoria i veurem com Esquerra i els Comuns es situen també en aquesta situació i quines exigències porten al faristol del Saló de Sessions per pactar un dels primers punts que es trobaran en el camí, que són els pressupostos per l'any vinent. Veurem també el paper de Junts per Catalunya, que vol condicionar el debat d'aquests tres dies aquí al Parlament amb l'estabilitat política de Pedro Sánchez.
Dèiem que el primer debat de política general el president Illa el va voler centrar sobretot en l'habitatge, amb aquell anunci de 50.000 sí. pisos públics fins al 2030. En aquest segon debat, ahir al matí de Catalunya Ràdio, el conseller Albert Dalmau ja avançava que hi hauria anuncis en matèria d'habitatge. Què en sabem?
Doncs mira, sabem que Illa, de fet, ens diuen que a hores d'ara, quan falten tres quarts d'hora, perquè comenci aquest debat, encara està ultimant aquest discurs, però sabem que aquest discurs tindrà un eix central que és altra vegada, com ja va passar l'any passat, l'habitatge. I el que donarà a conèixer avui Illa és quines mesures pensa aplicar per incentivar una col·laboració pública i privada que permetin la construcció de nous habitatges i, sobretot, que permetin tenir sòl urbanitzable per poder construir noves promocions de pisos. Per tant, l'habitatge tindrà un eix central i avui coneixerem els detalls d'aquesta mesura que, com deia Joan, avançava ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al matí de Catalunya Ràdio. Però sabem que en aquest debat també hi haurà la intervenció d'avui, d'Illa, que comença a 4:45, un apartat dedicat a la seguretat. Ahir també ho apuntava el conseller Dalmau a Catalunya Ràdio, que és un debat que no defugirien durant aquests tres dies de debat de política general al Parlament. Hi haurà també ocasió per sentir avui Illa parlar del català i també del finançament. Sabem que el finançament singular és la principal condició que posa Esquerra per seure a negociar aquests pressupostos per l'any vinent.
Els debats de política general acaben en propostes de resolució que s'aproven o no en funció dels equilibris que aconsegueix fer cada grup i són orientacions. Serveixen pel que serveixen, perquè molts sí. debats de política general acaben amb el Parlament instant el govern a fer cas del que ha dit el mateix Parlament en aquests debats. En tot cas, suposo que la mirada del president Illa estarà sobretot posada cap a Esquerra i els Comuns. Quines propostes li fan aquests dos grups?
Doncs mira, el que hem sabut, per exemple, és que Esquerra portarà la gratuïtat dels menjadors escolars en aquestes resolucions, que són les conclusions del debat de política general i que es votaran el dijous a la tarda. Sabem que també n'hi haurà de finançament, sabem que els Comuns centraran bona part de les seves propostes de resolució en qüestions d'habitatge, també educació, també a llengua, amb l'adhesió del Parlament al Pacte Nacional per la Llengua, i aquí sí que ens permetran veure una mica quina capacitat de consens. I anys enrere, per exemple, els dijous al matí eren un dia de moltes corredisses als passadissos perquè a última hora els partits arribaven a diferents acords que permetien presentar resolucions conjuntes. I ho veiem molts anys en què els dijous al matí són un dia molt tranquil, molt tranquils, el que denota que al final els acords d'última hora no és el que més està abundant ara a la política catalana.
Clar, dèiem que el PSC, que el president Illa haurà de tenir sobretot la mirada posada en Esquerra i els Comuns, que són els seus socis, el que passa és que Junts per Catalunya és el soci, és soci també del govern espanyol, de Pedro Sánchez, per tant, també els haurà de tenir en compte. I, de fet, Junts, en aquest inici de curs polític, ja ha dit que una de les maneres que tenien d'apretar una mica Pedro Sánchez era fer que passessin coses al Parlament, oi, Raül?
Sí, d'això no haurem d'estar pendents, sobretot demà al matí, que el debat es reprèn a 9:45 amb la intervenció de Junts per Catalunya. Ja fa dies que ho ha anunciat, avui també concretàvem a Catalunya Ràdio com serien aquestes resolucions de Junts. El partit de Carles Puigdemont vol que el PSC assumeixi en aquest debat de política general tot allò que van pactar Junts i PSOE per investir Pedro Sánchez amb l'acord de Brussel·les, que és així com el bategen. D'entrada aquí no hi hauria d'haver problema, perquè és un acord han signat totes dues formacions. Sí que veurem com acaba també aquestes votacions, perquè un dels punts, per exemple, que proposen és que el PSC assumeixi que hi ha un conflicte polític profund, obert entre Catalunya i l'Estat, i que l'amnistia és un pas imprescindible, diran aquestes resolucions, per resoldre el conflicte polític. En tot cas, Carles Puigdemont ho va advertir. Volem que el PSC voti, deia Puigdemont, les nostres resolucions, que no hi hagi un discurs diferent a Barcelona i a Madrid, a Catalunya i a Madrid, i que, per tant, el PSC assumeixi com a pròpies aquests punts que van pactar en el seu moment fa pràcticament dos anys el PSOE i Junts per Catalunya. I, de fet, condicionen l'estabilitat del govern espanyol als resultats de les votacions d'aquest dijous amb aquests termes que ara explicàvem.
Afegiria també un repte més a tot el que ens explica en Raül, que és que també en aquest debat de política general segurament els diferents grups miraran com poden connectar amb la gent, conscients que, tot i que ells estan tocant aquests dies, aquesta setmana, temes molt, molt de butxaca, molt de prop, habitatge, immigració, allò que alguna gent n'havia anomenat els problemes reals dels catalans, però, malgrat tot, la política segueix com molt lluny de la gent. No sé com es fa aquesta reconnexió quan parles de coses que t'afecten tan directament.
Si ho sapiguéssim nosaltres, segurament ens haurien contractat, no? No, vull dir que és molt complicat perquè Catalunya no és aliena a la onada populista que hi ha arreu i a la onada d'antipolítica que s'està instal·lant en molts àmbits. I, per tant, per més que es parli d'habitatge, que se'n parlarà, o de seguretat, o que parlaves, no?, la proposta d'Esquerra dels menjadors escolars, que són coses evidents que ens afecten en el dia a dia, el que acaba a vegades triomfant és la frase que no té massa més interès que ser cridanera, que aquí també els mitjans hem d'assumir la nostra part de responsabilitat, perquè quan tu destaques aquella frase i no el debat que hi ha hagut, que moltes vegades n'hi ha, també en comissions i altres llocs, sobre això, la política d'habitatge, si el topall funciona, si no funciona, si s'ha de construir més o s'ha de construir menys, que és un debat que és ideològic, però també és un debat pràctic, no? Bé, jo de totes maneres crec que ens hem de felicitar que en parlin i que és important que nosaltres també intentem transmetre als lectors, espectadors, oients, del que s'ha parlat, més enllà de la picabaralla, que segur que hi serà, perquè a més hi ha partits que van a buscar la bronca sempre i moltes vegades ho aconsegueixen i acaben segurament tenint més audiència que els que fan unes intervencions més avorrides, si vols dir-ho així, i més contingudes. I sobre una... Això m'ha fet gràcia, això que deia de les corredisses dels dijous. Dijous, tu, bueno, Marc se'n recorda, dijous al vespre havíem estat
allà. Vespre, fins a altres hores.
Fins a tantes hores, per propostes que després no es complien.
És el que ha dit en Joan, no? Propostes de resolució. O sigui, el debat de política general, pues, que no ho entenen o no ho saben, o sigui, hi ha una sèrie de propostes de resolucions, el que deies, insto a fer. El verb ho diu, insto. Per tant, ni ordeno ni dic que s'ha de fer. I moltes vegades, no?, hi havia grans negociacions i quedava totes en un calaix.
I que insisteixo que
n'hi ha hagut,
però... se n'han aprovat que deien instem el govern a fer cas del que diu el Parlament.
Sí, clar. Quan a vegades és
no
la mateixa,
una, ni dues,
la mateixa força política, evidentment, no?
Doncs, penseu també que n'hi ha algunes que insten també el govern català a instar el govern espanyol. Això també veurem.
Sí. És el que abans de la publicitat, no?, que ens demanaves que ens has dit que n'espereu, no? I hem fet com un gestos així de poca cosa. O sigui, jo és que crec que en aquests moments, malauradament, el centre de la política gravita a Madrid. No gravita tant a Catalunya, no? Ens trobem en un moment en què es parla de finançament de qui depèn? Depèn de Madrid. Millora de Rodalies? També depèn de Madrid. L'amnistia. I, per tant, ens trobem que intentem parlar d'aquests problemes reals, no?, que segurament es parlarà d'aquests habitatges. En l'últim debat de política general, Salvador Illa va aprovar 50.000 habitatges públics en sis anys, però al final s'acaba diluint, no?, perquè totes les forces polítiques, PSC, Junts, Esquerra, centren aquests esforços segurament en intentar influir en Madrid. Ho hem vist amb aquesta proposició que vol fer Junts, que es pacti en el Parlament de Catalunya allò que ja s'ha pactat en l'acord de Brussel·les, amb el PSOE. No?
Però és que a més en el cas de l'amnistia, que tu al PSOE li pots fer retrets cada 3 minuts, si vols.
Sí,
però en el cas de l'amnistia, te l'han aprovat...
Sí, ja no depèn de tu.
Amb un desgast considerable en una part del seu electorat i, en tot cas, doncs, la porta que has d'anar a trucar és la del Suprem. Vull dir que ja no és cosa del legislatiu, ni de l'executiu.
Junts no ho fa, això, ja ho saps.
Bueno, ja, però...
Junts ve... L'any passat, Junts va arribar al debat de política general sense les idees molt clares i un any després continua arribant sense les idees molt clares. És a dir, a mi em sembla més interessant d'aquest debat de política general veure com està la relació entre el govern Illa i Esquerra Republicana, i que això sí que és fonamental per veure si com a mínim a Catalunya hi haurà pressupostos, que en Marc discrepo molt. A Madrid tot passa per Madrid, sí, però a Madrid tot està molt fotut i a Madrid no hi haurà pressupostos.
Sí, jo no estic dient Madrid... que hi hagi pressupostos.
Clar,
no,
això però és que a Madrid...
Dic que tot el centre polític mediàtic gravita cap allà.
Però està bloquejat, és a dir, sí, està bloquejat, és a dir, on pot veure's, és a dir, on pot haver-ne un factor diferencial és a Catalunya. En què?
Sí, Marcos, però perquè hi hagi aquest factor diferencial, perdona, en Esquerra se li ha d'oferir una proposta de finançament, que és el que els han demanat. De qui depèn aquesta proposta de finançament? De Pedro Sánchez, no de Salvador Illa. I que després vigili que no faci enfadar a la senyora Montero. Era això
no,
el que m'ho
no només la senyora Montero, perquè te l'haurà de votar Compromís...
Em referia a això, vull dir que la clau perquè fins i tot Esquerra pugui aprovar els pressupostos no està tant en aquests moments a Catalunya, sinó que està que el PSOE li doni alguna cosa perquè digui el sí a l'Illa.
Bueno, però...
Un Illa que crec que no es pot permetre un segon any sense pressupostos. Mm. És un home que es presenta com de gestió. Com que... Anava a dir alguna cosa en Raül, no? Perdona.
No, no, anava a dir, sobre això de finançament que ara apuntava el Marc Bataller. De fet, d'aquí a acabar l'any, esperem que hi hagi, que arribi una proposta del govern espanyol, que s'ha de traduir, o com a mínim s'ha de presentar, en un futur Consell de Política Fiscal i Financera, i que, recordem, Oriol Junqueras ja va apuntar des de Catalunya Ràdio que probablement no els convenceria. Per tant, aquesta negociació, com a mínim, serà una mica tortuosa.
Doncs d'aquí mitja hora comença aquest debat de política general. El seguiran els companys de la secció de política i també en Raül Flores, el cap de política de Catalunya Ràdio. Fins a quina hora us hi estareu avui, Raül?
Doncs no vull mirar molt lluny, però serà negra nit, jo crec, doncs, entre una cosa i l'altra.
Que sigui lleu i que us ho passeu el màxim de bé possible. Gràcies.
I demà més. Gràcies. Bona tarda.
Res, queden 4 minuts per les 4. Hem parlat del conflicte del Pròxim Orient, d'aquest segon aniversari dels atemptats de Hamas el 7 d'octubre. Hem passat pel Parlament amb aquest debat de política general que ha de començar d'aquí mitja hora. Per acabar, haurà de ser, òbviament, molt ràpidament perquè se'ns acaba el temps, però el Gremi d'Hostaleria d'Espanya i el de Catalunya han explicat avui el que ja se sabia una mica, que és que estan en contra d'aquesta prohibició de fumar a les terrasses que s'està impulsant. Els gremis s'hi han afegit Pimec, Foment del Treball i Catalunya Oberta. Tots plegats asseguren que aquesta mesura que proposa la ministra de Sanitat és desproporcionada. Els representants dels empresaris es qüestionen també l'efecte que això pot acabar tenint a l'economia de molts dels locals que amb aquestes terrasses és on fan bona part del calaix. Aquest és un tema també d'aquells que interessen a la gent. A favor o en contra de prohibir fumar a les terrasses?
Completament a favor.
Totalment a favor.
Dóna una mica igual. És a dir, jo no soc fumador, però... A veure...
Aquesta és la clau. O sigui, la clau és entre fumadors i no fumadors, o pots estar a l'altre costat...
Jo no soc fumador. Em molesta que fumin al meu costat a la terrassa? Sí. Faré un causus belli d'això? No.
Jo, quan van prohibir fumar a l'interior dels bars, fumava. Diferent. I estava a favor de que es prohibís.
I vas deixar de fumar arran d'això?
No, vaig deixar de fumar poc després, no arran d'això, però crec que potser va ajudar.
És que un dels elements que poden impulsar aquesta mesura és que si tu vas restringint aquells espais on es pot fumar, doncs al final et passa com al Japó, no? Que has d'anar a un lloc concret a fumar.
Però et restringeixen a favor de la teva salut i sobretot de la salut dels altres.
I és que aquest és l'objectiu, eh?
Perdona, i aquests gremis també es quedaven en contra de que es prohibís a dins dels bars.
Això us anava a dir.
I ningú va deixar d'anar als bars.
Creieu que realment té aquest efecte en el calaix de l'hostaleria?
No.
Aviam,
és
Marcos.
Cert que, per exemple, Catalunya té competències en salut pública i abans de la Covid ja va insinuar també que podia...
Argimon ho va dir.
Argimon, ho va dir Joan Guix, el secretari de Salut Pública, que podria prohibir a les terrasses. I, evidentment, tot aquest lobby també es va tirar en contra la Generalitat, es va quedar allà en un calaix i no es va fer aquesta llei perquè, ja t'ho dic, Catalunya la pot fer.
No es va fer per por enfrontar-se...
Diguem-ne que es va deixar...
El que tu has anomenat lobby?
Això no s'hi val, que t'has anomenat lobby. Diguem-ne que davant d'aquelles pressions doncs va dir, bueno, deixem en un calaix, apostem per altres prohibicions com deixar no prohibir fumar dins els cotxes, etcètera, etcètera, etcètera. I aquí no es va voler fer aquest causes belli, no?, que deia en Marcos, i es va quedar allà aturadeta, cosa que ara el Ministeri intentarà fer i veurem si se'n surt.
Una persona que té un cert interès en que es pugui continuar fumant a les terrasses em fa una pregunta provocadora, però que té el seu punt. I l'alcohol no es prohibirà a les terrasses?
L'alcohol no perjudica el del costat. Si jo bec, no perjudico el del costat. Una cosa és que begui molt, enteneu-me.
Sí,
i pugui provocar el d'arulls, però... No. Però si jo bec una copa de vi al costat d'en Marcos, no el perjudico des d'un punt de vista de salut. Si hem fumut una cigareta o un puro, segurament el perjudico.
I en tot cas, esperem que no prohibeixi les gambes per protegir el meu colesterol, per posar un exemple.
Això t'ho has de prohibir tu, o el teu metge.
Espero que no.
La teva butxaca.
Exacte.
Espero que no. No, home, no.
Però si són fresques, la butxaca pica, eh?
Doncs estarem pendents de si realment s'acaba prohibint o no fumar a les terrasses. De ben segur que provocarà un gran debat. Avui el gremi de l'hostaleria ja s'hi ha volgut posicionar, com recordava la Neus, en el mateix sentit que ho van fer el 2006, devia ser, amb la llei antitabac. De tot plegat n'hem parlat amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponès, amb en Marcos Lameles, periodista del Confidencial, i amb el també periodista Marc Bataller. Gràcies als tres.
Bona tarda.
Adéu.
Nosaltres ho deixarem aquí. 30 segons i seran les 4. 30 segons per la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. Nosaltres tornem demà a partir de les 2.